Bona tarda. Si us sembla, anem a continuar. Gràcies de nou per continuar amb nosaltres. I ara donem la benvinguda al Carlos Losilla. Farem només una petita presentació. Segurament molts el coneixeu, sobretot aquells que veniu de l'àmbit del cinema. En Carlos Losilla és professor a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a l'ESCAC, i també membre de redacció del Caiman, Quadernos de Cine i La Fúria Humana. I entre els llibres que té publicats m'agradaria destacar La invención de Hollywood o Cómo olvidarse de una vez por todas del cine clásico, En busca de Ulrich Seil, El sitio de Viena, Huellas de Fritz Lang, La invención de la modernidad o Cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine. No está mal. Y Zona de sombra, Notas dispersas a partir de Viaggio in Italia, Raoul Walsh y Deambulaciones, Diario de Cine 2019-2020. No está mal, ¿eh? Una feinada. I diu ja per últim que també forma part del comitè assessor del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. Jo, a part d'aquesta petita presentació, voldria agrair moltíssim al Carlos Losilla la seva disponibilitat, perquè a més moltes vegades convides a gent i li dius no, mira, doncs vine i explica tu doncs més o menys el que vulguis, i no, aquesta vegada era jo, mira, m'agradaria que parlessis de, no? O sigui, vaig ser bastant estricta amb això, que partíssim de l'òpera Carmen, no? De la seva entrada al cinema, i de seguida doncs, bueno, es va avenir i avui ens farà una presentació magnífica, sens dubte, en la qual ens ajudarà a anar construint el que hem començat amb el Jaume Radigales, no, d'aquesta petita història que ens porta des de la figura dels castrati i com això passa pel cinema i acaba en la realitat virtual, com hem anat fent. Doncs deixo ja el Carlos. Moltíssimes gràcies.
Sí, se'm sent, no? Sí. Doncs res, al contrari, gràcies. Gràcies, Carme, i la disponibilitat va ser així perquè m'interessava el tema i perquè crec que és una qüestió de la que es poden extreure moltes conclusions que pel cinema, com per la música, evidentment, i per l'òpera, són importants també. Encara petites qüestions com aquestes, que sembla un personatge com Carmen, unes quantes pel·lícules, com veurem aquí, unes poquetes pel·lícules del cinema mut, a més, que després poden ser molt, molt importants i molt necessàries, a vegades fins i tot, per fer una revisió després del que és la història del cine posterior, no? Que evidentment aquí no tindrem temps, però que sí que és possible. Moltes gràcies, doncs, Carme, gràcies a tots i totes vosaltres per estar avui aquí. Jo sentint les intervencions del Jaume Radigales i de la Carme i el Jorge després, em replantejava moltes coses de les que tenia preparades per dir-vos ara. No sé si sortiran algunes incorporades ara el que us vull explicar. M'agradaria, no sé si seré capaç d'interrelacionar-ho tot, però ja veureu, encara que no sigui així, encara que sigui implícitament, que algunes de les coses que diré tenen molt a veure també amb aquest pas, podríem dir, que s'ha establert en la primera part, des del castrato fins a lo virtual, no? que és una llarga evolució i alhora també en el seu punt d'inici, en el seu punt final, jo crec que té moltes concomitàncies que deixem per una altra ocasió. Vaig a lo meu. Carmen, llavors, Carmen com a exemple, diria jo, no? Carmen com a punt de partida del que pot ser el tractament de l'òpera en el cinema, era l'òpera en el cinema mut, i d'aquí el títol que vam escollir per aquesta presentació, no? quan el cinema vol cantar o alguna cosa així era. Jo voldria fer una precisió respecte a aquest títol. Evidentment vol dir quan el cinema vol cantar, quan el cinema mut vol cantar, no? Quan el cinema mut intenta posar en escena una òpera, la qual és una paradoxa i una contradicció de termes, no? És a dir, com el cinema mut però no silenciós, com es deia abans, pot reincorporar la música. Però després hi ha una altra excepció, podríem dir, d'aquest anunciat, que a mi potser fins i tot m'interessa més. Aquesta paraula cantar, o podríem dir també parlar, aplicada al cinema mut, té molt a veure amb la qüestió de les imatges i té molt a veure amb la qüestió de com es munten les imatges, té a veure amb la qüestió del muntatge, del ritme, és a dir, el cinema parla i canta abans de ser sonor. El cinema parla i canta a través de les imatges. Això, evidentment, ja ho podem veure com a mínim a partir d'algú com Griffith, evidentment d'algú com Eisenstein i dels cineastes soviètics dels anys 20, del Giga Bertov, per exemple, és a dir, com les imatges ja tenen una música. A partir del muntatge, a partir del ritme que se li vol donar, a partir també de la posada en escena i la combinació d'aquesta posada en escena amb el muntatge, no? És a dir, la combinació de decorats, càmera i actors també és una música d'alguna manera, eh? I això ho dirà Bazin anys després, no? La música de la posada en escena, el ritme, que també és música. No, evidentment no estem amb una música que tingui una veu, que tingui uns instruments, però té un altre tipus d'eines a partir de la qual aquesta música es dona a veure. I aquí també la paradoxa, no? Una música que es veu. Això m'interessaria posar-ho en primer terme, en aquests primers minuts de la meva intervenció, perquè em sembla important, no? El cinema com un art mut al principi que posa en escena una música que es veu. Llavors, això, si ja, evidentment, si ja ens anem després al cinema sonor, no cal que anem al cinema musical ni al cinema operístic per veure-ho. És a dir, tota la tradició de cineastes del cine clàssic de Hollywood, per exemple, tenen aquesta qüestió del ritme, del to, de la combinació d'imatges, d'allò que en un principi es va dir allò que és cinemàtic, no? I allò que és cinemàtic jo crec que també és o pot ser musical. Dit això, m'interessaria que això ho relacionéssim d'alguna manera amb aquestes versions mudes de Carmen que us vull explicar una mica i que vull que veiem alguns fragments com intentarem fer. En principi, jo he localitzat 5 versions de l'òpera Carmen, aquí, evidentment, també parèntesi, òpera Carmen de Bizet, novel·la Carmen de Prosper Mérimée. Evidentment, el cinema fa una barreja de vegades inextricable de tot això, no? A vegades no se sap molt bé on comença l'adaptació de la novel·la i comença després, on acaba l'adaptació de la novel·la i comença l'adaptació de la òpera. D'alguna manera és igual pel cinema, no? Perquè el cinema com a art, que en aquell moment es pretén total, li és igual aquest tipus de barreges, perquè ell el que vol fer és una altra cosa. Llavors, Carmen, més com a motiu iconogràfic que com a òpera o com a fins i tot novel·la, però evidentment hem de dir que la qüestió operística influeix en el cine d'una manera brutal, és a dir, aquesta qüestió de l'espectacle total, no? L'espectacle total que volia ser l'òpera en el seu moment i que el cine assumeix després. Aquestes relacions entre cine i òpera encara jo crec que estan per per estudiar, encara que s'ha escrit sobre elles, però la qüestió d'aquesta mena de maridatge acabi sorgint un gènere com el melodrama cinematogràfic, i amb això enllaço amb el que deia al principi, és a dir, de quina manera les imatges poden ser música, jo crec que en el melodrama cinematogràfic es veu d'una manera absolutament clara, no? El melodrama que va des del Frank Borsage dels anys 30 fins al Douglas Sirk dels anys 50. No? Jo crec que, juntament, evidentment, amb el cinema musical, és el moment en què el cine és més música i és més, en el cas del melodrama, òpera. També, no? I això ho veurem amb els exemples que posarem després de Carmen. No entraré llavors més a fons en les relacions entre melodrama i òpera, però sí unes quantes dades pertinents, jo crec, és a dir, el cinema neix a finals del segle XIX, com sabeu, quan l'òpera de Bizet fa poc que s'ha estrenat, que s'estrena el 1875, la novel·la de la Mérimée, de Prosper Mérimée, es publica el 1847, o sigui, segona meitat del segle XIX, passem d'una novel·la, i gairebé, perquè les primeres versions de Carmen són del 14-15, com veurem, a la pel·lícula, de la novel·la a la pel·lícula, passant per l'òpera, amb menys de 50 anys. Llavors jo crec que això hem de tenir en compte també, encara que ho deixo apartat per si després volem valorar les preguntes, per exemple, volem desenvolupar-ho. En qualsevol cas, llavors deia, cinc versions, la primera i l'última, curiosament, les dirigeix el mateix cineasta, el mateix director, que és Raoul Walsh, que és un director del cinema de Hollywood molt conegut, juntament jo crec que amb el John Ford i el Howard Hawks conforma la tria de directors de Hollywood, vull dir directors estrictament nord-americans, més coneguts, més famosos, però precisament també perquè desenvolupen, venint de Griffith, l'art del cinema, el cinema narratiu, fins a un punt que arriba ja, fins als anys 60 i 70, que és quan es retiren tots. Llavors és curiós, com us deia, que la primera i l'última de les versions de Carmen al cinema mut les dirigeixi les dues al Raoul Walsh. No? La primera al 1915, i és una versió que es considera perduda, i la segona al 1927, és a dir, molt a prop de la invenció del cinema i ja molt a prop, 1927, del que serà l'irrupció del cinema sonor. Aquesta última de 1927 ja amb el títol de The Loves of Carmen, o sigui, Els amors de Carmen, ja no té únicament el títol de Carmen com la primera. Molt a prop de la primera adaptació de Raoul Walsh està la de Cecil B. DeMille, un altre director molt nord-americà i molt del Hollywood de sempre, que també acaba la seva carrera 40-50 anys després, com el Raoul Walsh, és a dir, que travessa tot el que podria ser la història d'aquell cinema clàssic. La segona, doncs, la dirigeix Cecil B. DeMille el 1915 i és la que s'ha mencionat abans amb la diva, precisament Geraldine Ferrar, amb la cantant d'òpera, com a protagonista també de la pel·lícula. Per trobar la tercera, ja ens anem d'anar a Alemanya, al cinema alemany, i al 1918 per trobar ni més ni menys que Ernst Lubitsch, que després també farà carrera a Hollywood, amb una versió de Carmen protagonitzada per Pola Negri. La quarta la trobem a França, dirigida per Jacques Feider el 1926, amb Raquel Meyer, que és també una versió que s'ha mencionat abans, i la darrera, la cinquena, és la que us mencionava fa poc, fa un moment, també del Raoul Walsh, 1927, i amb el títol ja de Los Carmen. Què passa entre aquestes cinc versions, no? Deixant sobretot de banda, entre quatre diríem, perquè deixaríem de banda la primera, com es deia, es considera perduda, jo no l'he vist, com a mínim jo no l'he vist i crec que evidentment s'ha de deixar de banda. Què passa entre aquesta primera versió, llavors, que podem veure encara, a més, totes, pràcticament totes les podem veure a YouTube, del Cecil B. DeMille al 1915 i una que només són 12 anys després, però 12 anys després que sembla que hagin passat moltes coses al món del cinema, no? El 1927, la que us mencionava de Raoul Walsh, titulada The Loves of Carmen. Hi ha una evolució del tractament de l'òpera al cinema, hi ha una evolució del tractament del personatge de Carmen. A la qüestió de l'òpera, evidentment, insisteixo, estem en el cinema mut, estem en un cinema que no pot reproduir, com a mínim d'una manera literal, el que és la música, i llavors jo crec que hem de buscar allò operístic, per dir-ho d'alguna manera, en altres costats, que ara veurem. És curiós, si volem trobar un punt en comú en totes aquestes pel·lícules, que excepte la de Lubitsch, és a dir, excepte la de 1918, totes s'apropin més a l'òpera de Bizet en una qüestió essencial, ampliar el paper del personatge del torero del que s'enamora la Carmen. No? Bueno, aquí, parèntesi, pels que no conegueu l'argument, simplement puntualitzar dues cosetes, és a dir, Carmen, estem enfront del mite de la dona passional, de la que cau enamorat primer un militar, el Don José, i en aquestes versions, sobretot cinematogràfiques, i a la òpera de Bizet també, finalment entrant en escena un torero, és a dir, estem amb el mite d'una certa Espanya, el qual desencadenarà la tragèdia final, com veurem ara, perquè anirem aquí. Com també fa Bizet, llavors, excepte Lubitsch, tots els altres amplien aquest personatge, el qual vol dir també que d'alguna manera el cinema està buscant el melodrama, com dèiem abans, no? Està buscant el sentit més melodramàtic d'aquest enfrontament triangular que a la novel·la no apareix tant i en canvi a l'òpera sí, el qual apropa el cinema a la òpera. Per què? Perquè potser el cinema en aquells moments veu, com us deia abans, més possibilitats cinemàtiques en aquest apropament operístic que a la literatura. És a dir, que la novel·la del Prosper Mérimée. No? Llavors el que m'agradaria fer a partir d'aquí, i a veure si partint d'aquestes comparacions podem extreure algunes conclusions, en què també m'agradaria que intervinguéssiu al final, si voleu, és comparar els finals d'aquestes pel·lícules, perquè em sembla molt, veient-les, em sembla molt significatiu de quina manera cada director, d'aquests que us he mencionat, tracta el final de la novel·la de Mérimée, de l'òpera de Bizet, que és la mort de Carmen. O sigui, el final, evidentment, és el mateix a totes les pel·lícules, però la posada en escena, el tractament cinemàtic d'aquest final, em sembla molt significatiu, a cada cas, per veure com va evolucionar el cinema amb el seu tractament d'aquesta herència operística que ell reconverteix, que el cinema reconverteix finalment en una mena de tractament ja purament melodramàtic que servirà a la vegada, a través d'aquesta musicalitat de les imatges que us deia, perquè del mut passem al sonor i passem al melodrama sonor, que ja s'ampliarà fins als anys 50, com es deia abans, en un sentit, si agafem el melodrama en un sentit pur. No? Veiem, per exemple, al final de la pel·lícula del Cecil B. DeMille, que és la primera que us deia, si acceptuem la perduda del Raoul Welsh, de 1915. Amb la Geraldine Ferrar, com veieu aquí. I aquest moment en el que l'enfrontament final és evident ja, Carmen ha optat per la mort del torero Escamillo i Don José ja ha optat també per la seva banda amb una cosa molt diferent, que és embogir d'amor per ella, embogir de passió i arribar a partir d'aquí a l'assassinat, al crim passional, al mite del crim passional, que és el que dona final a Carmen. Veiem com ho tracta aquesta versió de Cecil B. DeMille, 1915, és a dir, estem a 15-17 anys de la invenció del cinema, entre cometes, de les primeres pel·lícules. Això com en una pel·lícula tan podríem dir tan propera als primers anys del cinema com aquesta, ja s'utilitza el muntatge d'una manera molt enfocada al que és la creació d'un cert suspens, una certa intriga. Aquí les escenes de la Carmen anant cap al seu destí, es munten en paral·lel a les escenes del torero a la plaça de toros, evidentment. El qual dona aquest suspens que ja va crear Griffith amb la invenció, també entre cometes, del muntatge paral·lel. I com una pel·lícula tan dels primers anys del cinema com és aquesta, ja s'utilitza narrativament, d'una manera narrativa molt, molt eloqüent. I fixeu-vos que també que és la segona cosa que us volia comentar, de quina manera la utilització d'una diva com la Geraldine Ferrar fa que la posada en escena del DeMille, utilitzant el cos de la diva, sigui molt física, cosa que no veurem tant a les altres versions. És a dir, es mou molt, el seu cos té una importància fonamental dins del que és el pla i l'enquadrament, el que us deia del muntatge, una altra vegada, cada vegada són plans molt, molt curts, els que són de la plaça de toros. I fixeu-vos, per exemple, de quina manera, quan es produeix el moment del crim, la càmera del Cecil B. DeMille s'apropa. És a dir, inventa d'alguna manera en aquells moments el primer pla de dos personatges, però per què? Per ressaltar aquest gest absolutament físic de la diva, no? És a dir, si abans parlaven la Carme i el Jorge de la diva virtual, la diva física, jo crec que al principi estaria aquí, no? En el món si parlem del món del cinema. Evidentment estem amb un entrecreuament de les dues coses. Alhora és una diva virtual perquè és una diva en imatges i és la reinvenció de la diva operística a la imatge virtual del cine, però també és intentar donar-li una fisicitat absolutament corpòria al que és el cos, el rostre, l'expressió, l'expressivitat, la gestualitat d'aquesta diva, no? O d'aquest cos femení, en aquest cas. Ja veus fins i tot com aguanta el pla. El de 1000. Com veurem, molt diferent a les altres versions. Es tracta molta mobilitat per part del cos femení. Es toca, s'aixeca, d'una manera també molt el que correspondria a una representació operística. No? Fixeu-vos aquesta composició, per exemple, no? Aquesta composició absolutament operística d'un escenari gairebé. És a dir, és molt curiós veure com el de Mil barreja convencions teatrals del que havia estat l'òpera amb les possibilitats que té el cinema de trencar amb aquestes convencions teatrals. No? Aquell apropament de la càmera al primer pla del personatge era molt evident en aquell moment, no? Ho hem vist. Passem a la versió de Lubitsch feta únicament 4 anys, 3 anys després, a Alemanya, com us deia, el 1918. I veiem més o menys el que és l'escena corresponent al que hem vist en la versió de Cecil B. DeMille. I veiem-lo de quina manera, com us deia, és absolutament diferent. Primer, evidentment, la versió de DeMille està feta a Hollywood. La versió de Lubitsch és el Lubitsch encara pre-nord-americà, és a dir, el Lubitsch alemany, el Lubitsch que treballa a Alemanya en el seu període mut. I el Lubitsch que d'alguna manera també en aquell moment està influït o està rebent les influències del que era tota la qüestió de l'expressionisme en aquell moment. Una qüestió molt més pictòrica i evidentment cinematogràfica que evidentment operística, encara que també en el teatre va tenir els seus moments importants. Però veiem-ho com ho fa. És curiós que d'alguna manera també fa aquest muntatge paral·lel del que parlàvem abans entre l'escena de la Carmen morint o l'escena de la Carmen assassinada i el torero i la plaça de toros. Per un costat això. Però per un altre costat, com tot el que era físic en el cas del Cecil B. DeMille, aquí es converteix en alguna cosa molt més estilitzada, molt més pròpia de l'expressionisme. Fins i tot, també, evidentment, l'actuació de la diva cinematogràfica per excel·lència gairebé d'aquell moment a Alemanya, com era Pola Negri, que interpreta a Carmen. D'aquests dos mons, dels dos personatges masculins que tenen a veure amb la Carmen. Els dos estan a la plaça, un llejant i l'altre mirant. Però en seguida aquests dos mons es separaran. El que és també tot en qüestió de maquillatge, en qüestió de gestualitat, en qüestió de decorat, tot el que, com us deia abans, suposa a la versió del DeMille, amb una construcció molt més estatitzant, molt més, en el fons, això, expressionista. Expressionista que, evidentment, no va pel costat del cinema de terror, com a la majoria de la producció alemanya en aquell moment, però sí que intenta aplicar aquests codis el que és una producció com aquesta, purament melodramàtica. És a dir, com la gestualitat, per exemple, de la Carmen és molt més estilitzada, com us deia abans, no té aquella dimensió física que tenia la de la Geraldine Ferrara al film de DeMille. Amb la pausa. Com juga amb un cos molt més senyit, el que és el decorat, també, no? El cos de la Geraldine Ferrara semblava que se n'anava. Mireu aquí que ràpidament el cos de... quan ràpidament el cos de la Pola Negri cau i s'afegeix d'alguna manera al decorat, no? Mort d'ella, o sigui, el fet de morir és molt més, diguem-ne, estereotipat, però no ho dic en el mal sentit, ho dic en el sentit de codificat pel que és el gènere i el naixement del gènere en aquell moment, que evidentment ve d'Alemanya. I fixeu de quina manera acaba seca, no recrea gens amb el que és el cos, com feia Cecil B. DeMille, com es retorçava, etc, el cos de la Ferrar. Aquí no, aquí el cos cau, es conjuga amb el decorat d'alguna manera i la pel·lícula acaba. Aquestes són les dues versions que van de 1915 a 1918. Ara fem un salt de 8 anys, fins a 1926, i 9 anys, fins a 1927, per veure les dues darreres versions de Carmen amb el cinema mut. I veurem els canvis i després els comentem. Simplement un trosset curtet del final de la de Jacques Feider, que és una versió de dues hores... sembla que m'he equivocat, no? Que no és aquesta. De dues hores i mitja. Dues hores 40 dura. I anem cap al final d'una altra vegada. Ens trobem en la mateixa situació, els dos personatges frente a frente. Però fixeu-vos, per començar, els dos personatges ja no són als voltants de la plaça de toros, on estaven els altres, ja on es situa normalment l'escena, sinó que estan a l'exterior, a l'aire lliure. No hi ha muntatge paral·lel, la cosa és molt més realista, molt més naturalista, molt més impressionista també, amb una certa tradició del cine francès ja en aquell moment. Estan al costat d'uns arbres, de la natura, els moviments de la Raquel Meyer fins i tot i del personatge masculí són molt més naturals, podríem dir, en el que en la mida del que es podia ser natural en la interpretació típica del cinema mut. L'escena és com molt més relaxada. No hi ha aquell sentiment tràgic que hi ha per un costat a la del Cecil B. DeMille i també sentiment tràgic, però passat pel túrmix de l'expressionisme amb la de Lubitsch. A més, com ressalta també el que és el paisatge, el decorat de fons, el decorat natural, com tracta la qüestió del primer pla, també. I com d'alguna manera tota aquesta naturalitat, naturalitat, naturalisme, com dèiem abans, en dues accions diferents de l'escena, també té, també una certa tradició del cinema francès, un cert sentit pictòric. És a dir, estem en un àmbit més pictòric que teatral aquí. Una certa herència de l'impressionisme pictòric també, amb el que és el tractament de la natura, sobretot, etcètera, etcètera. El tractament del ritme i del to de la seqüència, no? Que, com us deia, defuig tot el que és, en la mida del possible, exagerat o melodramàtic en un sentit pur. Veiem com si estiguéssim discutint d'una manera més o menys en el moment de l'assassinat, és que es ve repentí. Ell està com absent i entra tot dins d'una conversa, no? Per última vegada, vols venir amb mi o no? Si veus aquest detall del primer pla, del pla de detall de les mans, i aquí com si la camp... Com si la càmera tingués un cert pudor i s'allunya una mica, al contrari del que feia el Cecil B. DeMille. No? Aquí la càmera s'allunya i veiem l'assassinat, com us deia abans, gairebé com una conseqüència lògica del que s'ha vist a la conversa entre ells dos. Cap tipus d'exageració, insisteixo sempre dintre del que és la gestualitat del cinema mut, ella també cau d'una manera bastant ràpida, sense exagerar el que és la mort. Es recalca l'expressió de l'assassí, en el fons, mitjançant un primer pla un altre cop. I la imatge sembla com si es difuminés. Per arribar fins i tot a una mena de pila, que tampoc ens interessa ara, però que d'alguna manera subratlla que per Jacques Feider aquesta adaptació de Carmen va més enllà del que és el crim final. El crim final és un fet més dins d'una successió d'esdeveniments que acaben quan acaben i el que tampoc, segons aquesta versió, se li ha de donar més importància. No? Llavors, anem veient com evoluciona tot aquest tipus de representació en aquell moment, per acabar amb amb l'última adaptació que us deia de Raoul Walsh, el mateix autor d'aquella perduda del 1915, però ara el 1927, amb una còpia que malauradament no es veu gaire bé, però espero que més o menys ho puguem veure. Per fixar-nos de quina manera ja Walsh utilitza l'escena en un sentit absolutament cinemàtic d'utilització del pla, utilització del que és l'expressivitat dels actors dins d'aquest pla, narrativitat pura, de pla contra pla, és a dir, estem ja en un sentit molt evolucionat del que és el llenguatge del cinema mut. I per oposar-ho al que era la versió del Jacques Feider, en absolut naturalista i en absolut impressionista tampoc, sinó més propera a la de Lubitsch, però reelaborada, i a la de Cecil B. DeMille, però reelaborada per un llenguatge, com us deia, més sofisticat. No? Fixeu-vos a la quantitat de plans, la quantitat de petits esdeveniments dins del gran esdeveniment que és aquesta seqüència, la utilització del muntatge, però ja no. Fixeu-vos que ja no és el muntatge com a intriga, ja no hi ha muntatge paral·lel amb el que era la corrida de toros, sinó que el que fa Walsh és centrar-se directament en la situació. Centrar-se directament en la situació i fer tota una i construir a partir d'aquí tota una narrativitat que utilitza tots els elements de les anteriors versions, però d'una manera absolutament cinemàtica, com us deia. És a dir, com us deia abans, jo crec que aquí l'escena ja canta, entre cometes, no? L'escena parla i canta pel muntatge, per la utilització de lo melodramàtic en un sentit operístic. Igual no és precisament un cineasta operístic, serà, en la seva carrera posterior serà més aviat un cineasta més aviat realista. Però estem al final del cine mut, el llenguatge està a Hollywood ja molt elaborat i molt evolucionat, el llenguatge cinematogràfic, i el que pot fer el Raoul Walsh en aquell moment és això. Alguna cosa que ja s'allunya del que és, per un costat, l'expressionisme del Lubitsch, per altre costat, aquella cosa tan física, tan pròpia del primer cinema mut del DeMille, lluny també del que vol ser l'impressionisme d'alguna manera del Jacques Feider i la construcció d'un llenguatge propi. Veus com l'escena s'allarga també, però no s'allarga d'una manera en què la diva pateixi. Al contrari, hi ha una mena de diàleg, això us deia abans, parla i canta l'escena per si mateixa, hi ha una musicalitat absolutament cinemàtica a l'escena, hi ha una mena de procediment mitjançant el qual el diàleg entre els dos personatges, fixeu-vos que no deixen de parlar, ella no deixa de moure els llavis, no deixa de parlar mentre s'agonitza, la musicalitat del diàleg, entre cometes, entre els dos personatges es traspassa al diàleg entre els plans. Entre el que és pla i contrapla, mantenir el pla en un moment donat com aquest en el rostre d'un personatge que està agonitzant, sembla ja fins en aquest final que els dos personatges cadascú està amb un decorat diferent quan encara estan junts. Aquest detall també absolutament cinematogràfic dels peus alliberats com una mena de metàfora purament en imatges del que és la situació que estem veient. Això sí, és una utilització del muntatge purament cinematogràfica. Fixeu-vos, insisteixo en aquest allargament de l'escena per part de Raoul Walsh, però que no persegueix cap fi d'augmentar el dramatisme, augmentar... Simplement observem, veiem com està passant això que està passant a l'escena. Evidentment, sempre us ho he dit, amb totes les altres escenes també tenint en compte el que era el codi de gestualitat i de representació del cinema mut, que d'aquí cap, ningú podia sortir. Fixeu-vos llavors com utilitza finalment Raoul Walsh la corrida, no? Ell ja se'n va cap a la porta i mira, fixeu-vos aquest sentit cinematogràfic, com us deia, no? Mira l'altre món que hagués pogut viure, l'altra vida que hagués pogut viure, no? Un altre món era possible per la Carmen, però ja no és possible. Tot això ho diu el Walsh amb un sentit purament cinematogràfic de l'utilització dels plans i del muntatge. I com, finalment, l'actriu, el personatge, perdó, millor dit, mor desapareguent del pla. Podem tornar a veure aquest final, que és molt eloqüent per part de Walsh. És a dir, per primer cop en totes aquestes versions que hem vist, no veiem morir a la Carmen dins del pla, dins de l'enquadrament. Cau i desapareix, deixa el quadre absolutament net, absolutament buit. Si ja ho hem vist, si podem... Quan mira cap a la corrida, mira el... I es deixa caure de manera que la seva mort, el que és estrictament la seva mort, no la veiem. Tanca la porta i va desapareguent a poc a poc. I el pla queda buit al final de l'escena. I al final de la pel·lícula. Això és el final de la pel·lícula, també. Llavors, res, simplement per resumir una mica el que hem vist i donar pas, si voleu, ja a les vostres preguntes. Hem vist que les quatre versions que hem pogut veure fora de la que està perduda es concentren als principis, el que es podríem dir al principi del llenguatge del cinema mut i al final ja, cap al final, la segona meitat dels anys 20, i així com al principi, entre l'any 15 i l'any 17, veiem una mena d'enfrontament entre l'expressionisme teatral de Lubitsch i el realisme tan físic que hem vist de DeMille, passem després, 12-13 anys després, ja amb un enfrontament bastant més de posada en escena, bastant més en un sentit estètic, no? L'enfrontament entre el sentit pictòric, impressionista, dèiem, per resumir una mica, del Jacques Feder, i el sentit ja estrictament cinemàtic, estrictament cinematogràfic, d'utilització amb consciència plena del que és el llenguatge cinematogràfic d'aquesta última versió que hem vist del Raoul Walsh, que és ja un art, el cinema mut, si és que podem separar el cinema mut del cinema sonor com dos arts diferents, en el fons, un art en la seva maduresa i en les seves acaballes, també. Això seria una altra cosa interessant a veure aquí, no? Llavors, un art que va incorporar, podem dir, allò operístic com a punt de partida per a un nou llenguatge audiovisual i que després, com us deia abans, es desenvolupa tot això cap al melodrama, cap al que serà el melodrama dels anys 30, 40, 50, etcètera, etcètera, però aquí està el punt de partida, no? El fet de que aquestes versions de la Carmen es puguin llegir d'aquesta manera i el fet de que es puguin considerar també com a exemples, com a punt de partida d'alguna cosa que després el cinema desenvolupa de manera àmplia durant molts anys i moltes dècades, em sembla molt interessant, simplement com això, no? Com a principi de possible investigació sobre què aporta l'òpera, què aporta un possible sentit operístic del primer llenguatge cinematogràfic del cinema mut, el que serà després un llenguatge en plena ja evolució. Jo ho deixaria aquí per no anar més enllà i diria que quan vulgueu seria l'hora de les vostres qüestions, preguntes o comentaris.
Gràcies, Carlos. Moltes gràcies. és el torn de preguntes, com estava dient el Carlos. Si algú o alguna de vosaltres vol fer una intervenció, per breu que sigui, teniu la paraula. Algú més? Sí? Alguna qüestió més? No? Jo voldria també, m'ha interessat particularment una cosa que moltes vegades els que no venim del món del cinema ens costa més, no, de seguir, que és aquesta musicalitat de la que parlaves, no, de les imatges, de la construcció, no, dels plans, no? Perquè, clar, sobretot venim, no, de la música, acostumem moltes vegades a reduir-ho a termes de ritmes, però costa més d'entendre, diguem-ne, com aquest ritme es fa, diguem-ne, textura, no, dintre de les seqüències, no, de les imatges, i m'ha semblat molt interessant, no, la manera en què s'has presentat les quatre versions, no, per parlar d'una musicalitat que en l'origen venia de la pròpia òpera, no, si no ho entès malament, no, que on la qüestió, diguem-ne, estructural com a tal del que és l'òpera es fa més present, i després clarament en l'última que hi ha una musicalitat pròpia realment ja de les imatges, i jo pensava en la influència, no, d'aquesta musicalitat en els muntatges més actuals, per exemple, que estan introduint el cinema dintre de l'òpera, no, en la posada en escena. Pensava, per exemple, en com es treballa el cinema a l'actualitat amb els escenaris d'òpera. I també pensava en una cosa que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que jo no havia prestat atenció a això. Quan has comentat en la primera, en la del Cecil B. DeMille, el cos de la Geraldine Ferrar, que és una gran diva de l'òpera. I és curiós això, perquè un dels problemes, i de fet el Jaume Radigales en la primera intervenció ho ha mencionat un moment també, un dels problemes de l'òpera fins quasi al segle XX és posar el cos en escena. Un dels problemes és que l'estàtic, la cantant normalment, o el cantant, no, els divos, o sigui, són només rostre, però la seva corporalitat és molt difícil, perquè clar, morir en escena ja és difícil, però cantar segons quins registres al mateix temps que estàs ballant o movent-te, doncs costa molt, perquè clar, has d'aguantar la respiració, has de tenir una posició determinada, i bueno, a poc a poc això ha anat millorant, no? I al segle XX, doncs, tenim les estrelles aquestes operístiques que ens han mostrat abans en Radigales, i que ja tenen una altra tècnica vocal. Llavors m'ha cridat molt l'atenció com algú com el DeMille aprofita el cos, que en canvi en el teatre d'òpera està pràcticament perdut, perquè és, diguem-ne, l'acció com a tal, el moviment, és per una banda el moviment de la veu, el vocal, i per una altra els personatges secundaris, però mai, mai els divos i les divas, que estan rígids. Encara hi ha moltes anècdotes, inclús de la Montserrat Caballé, per exemple, amb els inicis, no? De quan la feien moure d'un costat a l'altre, doncs lo complicadet que és, vull dir que... La Salomé... Efectivament, clar, és que fer la dansa dels set vels amb la Montserrat Caballé, clar, és que era al mateix temps que cantava, és que una cosa absolutament boja, no? Llavors m'ha cridat molt l'atenció, t'agraeixo molt aquest detall, perquè m'ha cridat molt l'atenció, no, com el cinema fa present una de les mancances de l'òpera en aquell moment, i com després el cinema agafa aquesta qüestió d'aquesta musicalitat i la transmet a les imatges, i a la vegada l'òpera, segurament amb el cinema, que és una altra recerca a fer, aprofita també d'aquest nou dinamisme i el fa entrar en l'escena operística. O sigui, aquí hi ha investigadors del futur que hi ha feines aquí per fer realment, eh?
Que sigui algú com DeMille, a més, no? Que faci això, que algú que ja està fent cinema en els principis del cinema, però a més que és conscient de que hi ha que trobar un llenguatge cinematogràfic, no? I conscient d'allò que s'ha acusat al cinema en els seus primers anys, de vegades amb tota justícia, que era teatre filmat, no? Llavors DeMille és un dels primers que no vol fer teatre filmat, i és això, en la qüestió física, aquell moment que també ha destacat que la càmera s'apropa, o sigui, passa d'un pla mitjà a un primer pla d'ella i amb ell, però ja morint, és allò dir, que el cinema serveixi per alguna cosa, no?
Sí, sí.
Ho tindrem al muntatge, que això ni al teatre ni a l'òpera existeix, no?
Sí, sí. Bueno, doncs pensava també, mentre es vèiem, amb els videoclips, no, en la Rosalía, la manera en què s'apropia també, no, en el querer s'apropia del mite aquest de Carmen, no, la imatge del torero, però ara amb una moto, vull dir, com totes aquestes històries reapareixen i amb els videoclips actuals es refan.
Si sí, seguíssim amb el cinema sonor, arribar a una versió com Carmen Jones, exacte, de Otto Preminger, ja no és una versió sonora, sinó una versió musical. Però és una òpera que no és òpera a la manera tradicional, sinó una òpera a la manera de Broadway, no? Mm-hmm. És a dir, clar, tot això ja és un seguiment que es podria fer molt interessant cap aquí.
Sí, sí, tenim món aquí. Doncs, bueno, si no hi ha alguna qüestió més, doncs moltíssimes gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres.